El gall del monestir.
Molt bon dia, és un quart de deu del matí, estem a la tertúlia política, el gall del monestir aquí a la ràdio de Sant Cugat. Ens acompanyen representants dels partits polítics amb representació al PEC. Tenim a Cristina Pereira pel PDeCAT, Aldo Ciprián de Ciutadans, Ramon Gutiérrez d'Iniciativa, Pere Soler del PSC i Álvaro Benejam del Partit Popular. Ens falten els representants de la CUP i d'Esquerra Republicana, que espero que ens puguin acompanyar al llarg d'aquests minuts de ràdio i debat. Molt bon dia a tots.
Bon dia.
M'agradaria començar la tertúlia amb una notícia que vam publicar ahir al migdia, que segur que l'heu llegit, que és: la policia local analitzarà l'actuació d'un agent que va reduir un suïcidi al mercat de Torreblanca. Bàsicament és controvertida la notícia perquè s'acompanya d'un vídeo que va començar a circular per les xarxes socials i que depèn de com es vegi aquest vídeo, com sempre, en el context que es pugui poder veure o no, pot semblar una cosa o una altra. M'agradaria que opinessin sobre el vídeo, sobre el fet que això corri per la xarxa social, sobre el fet d'en si que la policia local estudiarà l'actuació d'aquest agent que va mobilitzar un ciutadà al passeig de Torreblanca per determinar si s'ajusta als paràmetres que pertocaven o no. El vídeo, que circula, com dèiem, a les xarxes, mostra la intervenció del policia i ha provocat ja també per xarxes socials la queixa d'algun partit com Esquerra Republicana, que de moment no ens acompanya. Cristina Pereira, per començar.
Sí. Hola, bon dia. Doncs sí, doncs corre aquest vídeo per les xarxes, que ha creat bastanta polèmica, i com bé deies, doncs les coses poden no ser tan senzilles com amb aquestes imatges es poden deduir. Sí que voldríem dir que el que nosaltres hem fet davant d'aquesta situació és fer el que toca, i el que toca és obrir un expedient informatiu reservat per veure si l'actuació d'aquest agent doncs ha estat correcta i proporcionada. El que es veu en el vídeo és doncs la detenció d'aquest senyor, i el que hem de valorar és si ha estat proporcionada, com he dit. Dintre de les tasques policials, doncs a vegades hi ha tasques que no són agradables, i sí que abans de fer aquest linxament, si em permeten, que s'ha fet i que per part nostra desaprovem, dic que el que hem de ser és prudents, tenir tota aquesta informació. Nosaltres hem convocat per avui a la una una junta de portaveus per doncs anar recabant tota la informació, i un cop es tinguin totes les dades, doncs actuar si s'escau. Sí que lamentar molt doncs aquest linxament públic que s'ha fet d'aquest agent en concret, un agent que porta més de 30 anys al servei de la ciutadania amb un expedient impecable, i per tant sap greu que aquest vídeo, que només hi ha una part de la gravació, doncs tiri per terra tota la feina que en aquest cas un professional del cos de la policia de la nostra ciutat doncs pugui haver fet. També dic que amb el tema de les xarxes crec que això també ens ha de servir per fer un cop d'atenció, no? Avui en dia les xarxes és una realitat que tenim, tots podem ser gravats en algun moment en alguna situació, però que pugui semblar doncs desagradable, però penso que abans de jutjar, linxar, perquè en aquest cas el que s'ha fet és linxar no només aquesta persona, sinó a tot a un cos policial que està al servei de la ciutadania, doncs ens hi podem trobar qualsevol de nosaltres, i per tant crec que això mereix una reflexió i un debat profund. També voldria dir que el cos de policia de la nostra ciutat doncs també està afectat per aquesta situació, i voldria aprofitar doncs per manifestar-los el nostre suport. Per nosaltres la policia fa un servei imprescindible per la ciutadania, que és garantir la seguretat. S'ha de fer de manera correcta i proporcional, sempre, però per nosaltres la policia és necessària, fa una bona feina, i vull aprofitar també doncs per posar en valor aquesta feina diària que fan, que és més complexa del que sembla, i dintre de les seves funcions, que per sort tenim una policia de proximitat i molt propera a la ciutadania, dintre d'aquestes funcions a vegades hi han tasques desagradables. i per tant doncs, remarcar aquest suport, aquesta rigorositat en recabar tota la informació que cal per poder avaluar la situació i si ha estat correcta ho farem públic també i si no ha estat correcta també ho farem públic per expressar la nostra confiança.
Aldo Ciprián de Ciutadans.
Bueno, poco más se puede decir sobre lo que mi total apoyo a lo que está diciendo Cristina Pereira. Yo tengo, se da el caso, yo conozco a las dos personas que salen en el vídeo. Entiendo que nosotros como concejales, regidores del Ayuntamiento de San Cugat, debemos ser moderados en cuanto tenemos acceso a mayor información que el resto de la ciudadanía. Por tanto, debemos y debíamos haber esperado, como hemos hecho la mayoría, que se convocara una rueda informativa por parte de, en este caso, Cristina Pereira, para informarnos de cuál ha sido la situación, de cuáles han sido los hechos, de que se nos presente el informe y a partir de aquí nosotros tomar un posicionamiento. Yo estoy con Cristina, yo creo que aquí estamos juzgando un compañero de la policía local, una persona que tiene un expediente intachable, es una persona afable, que conocemos todos los que estamos trabajando en el Ayuntamiento de San Cugat. Y por tanto, bueno, pues creo que la presunción de inocencia, sobre todo nosotros que somos concejales y que no somos jueces tampoco, deberíamos tenerla como primer mandato de nuestros posicionamientos. A partir de aquí atenderemos a las explicaciones que nos presente esta tarde a la una la señora Pereira y tomaremos nuestro posicionamiento respecto de uno o de otro. Lo que está claro que ante la duda siempre tiene que haber el beneficio de inocencia por parte de la policía, que hacen un servicio impagable. Aquí también hace un par de semanas también hubo agresión a policías, no hubo este revuelo, no hubo vídeos y aún así directamente pues también fueron agredidos los policías. El trabajo de la policía local aquí en San Cugat no es fácil, como no es fácil en ningún otro sitio. Por tanto, debemos respetarlo y debemos darnos su apoyo. Si ha habido una infracción o ha habido un acto ilegal, se verá y se tomarán las medidas correspondientes por parte del equipo de gobierno y lo exigiremos.
Ramon Gutiérrez, d'Iniciativa.
Suposo que faré una opinió una mica diferent a la que s'ha expressat fins ara. D'una banda, és evident que hem de tenir el màxim respecte per qualsevol funcionari públic, com qualsevol treballador públic i sobretot pels que deixen la pell per la ciutadania. Jo crec que el primer mandat dels regidors o de les persones que ens dediquem a la política, com deia l'Aldo, no és la defensa de la presumpció d'innocència en si, que evidentment també és una cosa que hem de tenir en compte, sinó que és la defensa de la seguretat de tots els ciutadans i totes les ciutadanes. I a mi aquest vídeo em va fer estremir i jo crec que això ens va passar a tots. I a simple vista, evidentment caldrà analitzar-ho tot, però a simple vista sembla una actuació desproporcionada. A mi em genera més inseguretat saber que hi ha policies que responen de forma desproporcionada que el fet de saber que hi pot haver gent que delinqueix o que genera segons quins delictes a la nostra ciutat. Jo crec que això també ens ho hem de dir. Jo, evidentment, desconec el context, desconec quina és la situació en la qual es va produir el vídeo, desconec què va passar després, perquè evidentment el vídeo detalla només una part, però en qualsevol cas jo crec que la policia, qualsevol persona que es dediqui al servei policial, ha de ser molt conscient sempre en totes les seves actuacions, que un policia sempre té l'última paraula, que el policia té el monopoli de la violència, i això és així perquè per llei es reconeix d'aquesta manera, i per tant ha de ser també molt i molt i molt respectuós en el tractament amb les persones. No? És a dir, el vídeo, i això sí que no hi ha cap mena de dubte, el policia fa servir insults, el policia aixeca la mà, el policia amenaça, i per tant no sabem, evidentment, què ha fet el ciutadà abans del vídeo o després, però el que és evident és que el policia, sota el meu punt de vista i sota el que jo he pogut veure en aquest vídeo, doncs sobrepassa els límits del que jo crec que hauria de fer un policia en una situació doncs, d'aparcament irregular, no? Que és el que,
exacte, abans de continuar m'agradaria pels oients que
si
no hagin
terrorista, ni estem parlant de
que no hagin escoltat o llegit la notícia. Segons fons municipals, l'home immobilitzat va aparcar el cotxe a la zona de càrrega-descàrrega. Arran d'aquesta infracció, la gent el va multar, que hauria començat a insultar i increpar el policia mentre entrava al mercat perquè no estava d'acord, entenc, amb la multa. Segons aquestes mateixes fonts, quan va tornar al vehicle, l'home va continuar insultant la gent i aquest li va demanar els papers del vehicle i la documentació. El ciutadà s'hi va negar i el policia va decidir llavors immobilitzar-lo de forma proporcional, diuen, a l'espera de l'arribada de més agents.
Jo el que tinc clar, perdó, estic segur que si el policia ens diu això i si l'ordre, i si és evident i segur que el policia va rebre aquests insults i segur que el policia es va trobar en una situació de tensió amb la qual estaven molt els policies i jo crec que per això els hem d'agrair la tasca, perquè estaven molt sovint en situacions de molta tensió, però això no els ha de fer de perdre la calma, jo crec que per això estan entrenats o haurien d'estar-ho.
Pere Soler, del PSC.
Sí, jo discrepo en certa manera del que diu el Ramon. Primer de tot, tenim una part molt, molt breu de la seqüència, ni l'abans ni el després. Evidentment ja es veuen unes imatges. D'aquestes imatges també es poden veure que l'actuació policial doncs, no agredeix a la persona, sinó que el que fa és la reducció d'aquesta persona i per tant no li dona ni cap cop ni cap empenta. Jo no sento insults cap a l'home. Jo crec que els insults van cap a les persones que estan allà posades amb el telèfon i els diu que, sisplau, que marxin d'allà.
No, sisplau, no
els hi diu. Bueno, el sisplau ho poso jo. No. Els diu que marxin d'allà, està fent la seva feina i la ciutadania està fent de reporter amb el telèfon allà al mig, a un metro. Jo entenc que hi ha situacions tenses. Jo vull subscriure totes les paraules que ha dit la Cristina i ha dit l'Aldo vers la nostra policia. També conec les dues persones i em dol, i he fet una pilada en aquest sentit, i que no s'ha de prejutjar. Per tant, jo espero a veure què es diu en aquesta junta de portaveus, quin és l'informe o quin és l'expedient informatiu doncs, que s'obrirà per atenuar-ho tot i per veure quina és l'abast de la qüestió. El que sí que també em sap molt de greu és que hi hagi gent, i sobretot gent amb càrrecs públics, que s'abonin a acusar i a prejutjar actuacions de servidors públics. I això sí que em dol, perquè nosaltres hauríem de ser els primers a ser cautelosos precisament per això, perquè tenim informació o tenim aquesta capacitat de rebre informació i el que no podem és intentar escalfar la ciutadania i escalfar les xarxes socials per treure més piulades, per treure més likes, perquè semblem adolescents ja amb un Instagram que l'únic que volem és que ens repiulin, ens contestin i ens facin comentaris. Jo crec que estem traspassant una frontera prou important i que això ens pot generar i ens està generant també un estrès en la nostra activitat política diària.
Álvaro Menéjam, del Partit Popular.
Bé, jo crec que hem de posar... Jo no sé si la versió del vídeo que circula per les xarxes socials és la que he vist jo. Jo he vist una d'una persona que la va filmar. Vale? Jo suposo que és el mateix vídeo perquè el tros del vídeo... I es veu des de que la gent li està demanant els papers...
Aixecada.
No, es veu des d'abans, es veu des d'abans i la matxacada no vol dir res, perquè no, vol dir fes el que et dic, perquè és el que has de fer, vale? Perquè aquest senyor estava mal aparcat, vale? I segurament en aquell moment ja li havia insultat al policia, que és el que diu el policia, és la versió que diu el policia.
Sí, segur, vale? Això no dubto.
Llavors, el que jo no entenc és perquè aquest senyor, vale, es queixa i no vol donar-li al policia els papers i no vol que el multin quan està aparcat en una zona on no pot aparcar. Vale? Vull recordar també que aquest senyor és un senyor especial. Vale? I jo crec que sí que és veritat que nosaltres ara hem de tenir prudència sobre el que diem d'aquest senyor, però jo crec que donada la repercussió que està tenint i les afirmacions que feu als que esteu en contra de la reacció del policia, doncs jo també puc parlar de l'altra persona, no? I aquest senyor no és un angelet, vale? Tots ho sabem, eh? Els que estem sentats a aquesta taula ho sabem, a l'Ajuntament ho sap. Jo crec que tothom, o el que vulgui, pot tenir accés als informes que l'Ajuntament té sobre aquest senyor, perquè els té, perquè ha fet coses, no? I llavors, clar, i a més és un senyor que els partits polítics, no sé si tots o alguns, a nosaltres segur, ens increpa per les xarxes socials i en persona, per dir que no fem alguna que ell vol que fem a favor seu. Vale? I ho puc dir perquè ell ho ha dit directament al ple, de forma pública, i per tant ho dic aquí tranquil·lament, sense desvelar qualsevol secret. Per tant, aquest senyor a mi ja em mereix una opinió abans d'aquest fet. Dit això, i no és bona, dit això, quan veig el vídeo em sorprèn que el policia faci aquesta acció d'immobilitzar-lo, agafar-lo, tirar-lo al terra, immobilitzar-lo, tot s'ha de dir, ho fa amb bastant de cuidado, ¿vale? Perquè el senyor no es doni un cap al terra, ¿vale? O sigui, ho fa com es fa reglamentàriament, suposo, perquè el senyor no ha tingut cap lesió ni ha tingut res, ¿vale? I el que penso és, per què ha arribat el policia a fer aquesta que jo crec que és el que valorarà la pròpia policia local i el Departament de Seguretat de l'Ajuntament, no? Per què el policia ha arribat a aquesta qüestió? Això ho ha de dir ell, ¿vale? Però el que es veu al vídeo és que aquest senyor no està col·laborant amb la policia, ¿vale? A mi no m'agraden les imatges. Jo veig un senyor que deu tenir, doncs, 70 i molts anys, que no s'escolta bé el que li diu el policia fins que ja està al terra, que llavors sí que s'escolta, que li diu, vostè no sap qui sóc jo, ¿vale? El policia també li diu, a mi no me vaciles, ¿eh? Però... O sigui, aquí ja
sí. Haig d'anar al metge, el sí, senyor, sí, sí. Bueno, dic,
haurà d'anar al metge, però d'aparcar a la zona blava o
aparquin com tothom. Diu la part de la conversa, jo li dic tota la conversa que
sí,
dic.
Hi ha més coses.
Perquè els oients també...
No només el...
No, jo he dit dues frases, una de cada un. Vale? I aquest senyor, bueno, en fi, li diu altres coses també, no? Per tant, és que jo crec que no hem de prejutjar, hem de saber exactament per què el policia va reaccionar així, perquè no sentim el que li diu ell al policia, però el que està clar al vídeo també és que no col·labora amb l'actuació de la gent, que fins que aquell moment és totalment correcta, que és de demanar-li els papers i posar-li una multa a un senyor que està aparcant en una zona que no tenia d'aparcar.
Volen respondre, sí.
Sí, jo estic d'acord que no ho sabem tot i també estic d'acord que no hem de prejutjar, però Álvaro, tu ho estàs fent ara mateix. Okay. Tu estàs prejutjant, home, has posat sobre la taula tot l'expedient anterior d'aquesta persona.
He posat els antecedents, això no és prejutjar.
Bueno, ja has dit que et genera una opinió negativa i no sé què i tal. És superlícit, vull dir, no, jo no dic que no, però...
Aquest senyor, perquè ho he viscut i no estic prejutjant, és un senyor que és provocador. Ja està, no estic prejutjant perquè m'ho ha fet a mi, entens o no? O sigui, ja està, perquè no li hem ajudat, ha començat a dir sobre nosaltres coses que no són certes.
Jo crec que és evident, i ho dic per no sé si hi ha un informe o per la declaració del policia, tot això és evident que la persona aquesta no col·labora i que el policia ha de fer servir les eines que disposa per fer-lo col·laborar o per d'allò, però és que al final considero que hi ha unes eines com tan fàcil com apuntar-se a la matrícula i o sigui, quan una persona, sobretot una persona gran, posa farruca, diguéssim, jo no crec que l'actuació idònia sigui acabar immobilitzant i acabar fent ús de la violència tant verbal com física. I a mi, aquell vídeo em va estranyar.
No és violència, perdona. Sí.
Senyor, ja em deixi acabar.
Jo crec que sí que ho és. No sé, potser tenim... entenem diferent la violència, però jo crec que sí que ho és.
Jo crec que és una immobilització en tota regla, com es fa amb qualsevol persona que s'està resistint a l'autoritat.
Senyor Benejam, vale. Havia demanat també la paraula a la senyora Paraire, el senyor Ciprián i el senyor Soler, i si cas amb aquesta última ronda podíem tancar també el tema.
Sí, d'una manera ràpida, no? Estem aquí, clar, opinant del tros del vídeo que hem vist. Evidentment, hi ha una part anterior, la policia local, quan algú no aparca bé, no immobilitza la gent. Això ho hem de tenir clar i no hem de tenir por, perquè algú ha passat abans, més que uns insults o no vull donar els papers, perquè aquest policia reaccioni d'aquesta manera, que és el que esbrinarem amb la màxima rigorositat per esclarir els fets. Però sí que donar aquest missatge als policies que estan bregats i formar part del seu ofici, i més amb aquest senyor que té tanta experiència, aquesta gent, no salten així per un insult, vull dir que alguna cosa ha passat. Jo sí que crec que tots hauríem de fer la reflexió de que per la xarxa corren coses, que el vídeo és desagradable, vull dir, el vídeo el veus i la primera reacció, no sé per què sempre tots tirem la culpa a la policia, això ens surt a bastar, és un tal com s'ha vist, lo de les xarxes
amb el que s'assembla més a nosaltres, no?
Suposo que sí, però Hi ha una part abans i la nostra policia no actua així, ni la nostra ni cap que jo conegui en els estats aquí al nostre país, que perquè, no, perquè aparquis malament acabi aquest acte d'aquesta manera. Vull dir que si reflexionem una mica tots podem dir que falta un tros de la gravació, que el que veiem no ens agrada, evidentment, però que té que haver alguna cosa més, que és el que s'ha d'esclarir a on toca i tenir doncs, la informació per poder actuar en un sentit o en un altre. Però sí que volia deixar aquesta reflexió de que no ensenyes els papers i agafen i et detenen. Alguna cosa hi ha. I per tant és el que hem d'esclarir.
Aldo Cipriano.
Yo simplemente una reflexión también, como dice Cristina, me gustaría ver qué hubiera sucedido si esto hubiera pasado en Estados Unidos directamente, con una situación parecida. Estamos hablando de que se ha habido exceso de fuerza. A mí me hubiera gustado que hubiera pasado en un país democrático como es Estados Unidos, si hubiera pasado este mismo incidente. Y luego otra cosa también, en San Cugat tenemos actos de incivismo, tenemos actos de botellón por la noche, es decir, tenemos que saber y defender a nuestra policía. O sea, la policía está ahí directamente para evitar estos casos de incivismo. Lo que no podemos pretender es que vayan directamente allá y no hagan nada. Entonces, ante la duda, yo creo que el beneficio de la duda la tiene la policía. Y luego internamente se tendrá que aclarar si esa persona ha sometido a fuerza excesiva una actuación o no. Pero tiene que ser así y nuestra policía debe tener directamente todo el apoyo del consistorio. Y luego aparte de internamente, si ha habido excesos o no ha habido excesos, internamente supongo que va a haber una comisión o debe haber un expediente informativo. Pero internamente no se puede someter a ninguno de nuestros policías a un juicio público, a una quema como la ha habido en las redes sociales. Yo no estoy de acuerdo. Entonces, simplemente pues esta pequeña reflexión, es decir, ¿para qué queremos la policía? ¿Para que estén paseando con los uniformes? Pues la verdad es que no. Nosotros queremos una ciudad segura. Y bueno, y si se cometen actos de exceso de fuerza, pues entonces sí hay que intervenir directamente y expulsar o utilizar todas las herramientas que hay legales para que esta persona no esté en la calle.
Pere Soler.
Sí, estic d'acord amb aquestes darreres declaracions i a més aquest linxament quan hi ha coses que dolen, perquè quan algú s'ha dedicat a parar la imatge del vídeo, ampliar, treure una fotografia del número de la gent i posar-ho en portada a les xarxes socials, això
és desagradable.
Això és molt desagradable, perquè aquesta persona que veia la Cristina porta 30 anys, que té un expedient intachable, que a més és una persona afable, que te la troba, és una persona precisament de les més moderades que entenc jo, parlant amb un to, sempre conciliador. Home, que se li tiri la cavalleria a sobre, doncs realment a mi em dol, a mi em dol ja com a ciutadà. I després, després hem de fer front amb una nova cosa que són els agitadors de la xarxa, que qualsevol s'agafarà un ferro calent per agitar la xarxa i que això traspassi al carrer. I és així. I per tant, allò que deia el Ramon, i perdona perquè m'he quedat amb aquesta frase que jo crec que és brutal, que has dit, la policia té el monopoli de la violència.
No és així.
La xarxa, no. El monopoli de la violència ara està a les xarxes. Que són
legalment qui violenta, la policia pot exercir violència perquè està en el seu dret, la resta de persones no, i això és així. I celebro que sigui així.
Qui està exercint ara una violència tàcita són els agitadors de la xarxa.
És veritat. És veritat que l'exerceixen, però no tenen el dret de fer-ho com si té la policia que té dret a anar amb pistola. Jo no tinc dret a anar amb pistola.
A darrere de la xarxa es creuen amb una impunitat brutal d'anar denunciant tot, des del forat del carrer, que pot semblar bé a una actuació policial, però des del seu punt de vista, i a partir d'aquí es prejutgen, i sí, en funció d'això doncs, sí. es comença el linxament. Per tant, jo espero aquesta reunió i poder derimir responsabilitats si n'hi ha, per una banda o per l'altra.
I l'última intervenció sobre el tema la farà el senyor Benejam, que no ha fet rèplica com li tocava, i després passarem a una altra qüestió. D'acord?
Molt bé. Doncs per tancar, jo crec que aquesta frase és molt dura, que la policia té el monopoli de la violència, perquè jo crec que el que fa la policia no és violència. La policia pot fer servir la força, no la violència. ¿Vale? És diferent, és diferent.
Llavors, per què porten pistola?
Per la força, no per la violència.
Però una arma és violència.
No. Un arma és un arma. Si no la fas servir, no és ni violència ni res. M'entens o no? Està allà. És com un micròfon que tenim aquí al davant.
Jo opino molt diferent a tu.
Sí, no. El que passa que les armes tu, no sé si tu series partidari de que la policia no portés armes, eh? Poder sí, eh? Però poder es trobaria en segons, bueno, clar, vale, pues ja està, no? Llavors les han de portar perquè es poden trobar en segons aquestes actuacions, no? Un moment, quédese allí, quédese aquí que voy a buscar la pistola. Sí, ara vengo i la apunto, eh? No, però la qüestió, a part de la broma, és que un policia ha d'estar preparat per qualsevol situació, no? Perquè es produeixen, i al llarg de l'any es produeixen robatoris amb força, els delinqüents van armats moltes vegades, i ells han de repel·lir atacs de delinqüents amb armes, perquè si no seria impossible, no? Sempre estarien en inferioritat de condicions. I en aquest cas, aquest agent no fa servir, jo no crec, és que no crec que faci servir ni la violència, fa servir la força, això sí, per immobilitzar aquest senyor, però no la violència. És que dir que la policia té el monopoli de la violència no és fer cap favor a la policia. En general, als agents de policia, perquè sembla que siguin, que tinguin la possibilitat sempre de fer servir a base del, o sigui, segons el seu criteri, la violència. I no és així. Fan servir la força.
Canviem de qüestió. Canviem de qüestió perquè ahir volíem parlar d'un altre tema, que passa que l'actualitat també ens ha portat a parlar d'això, però ens queden 15 minuts i escaix de tertúlia, i m'agradaria treure el tema de l'índex de referència de lloguer. És un tema que també preocupa la ciutadania, que és que la Generalitat va posar la setmana passada ja en marxa l'índex de referència de lloguer. L'índex es basa en la informació de 200.000 contractes de lloguer de l'Incasòl, on inclou Sant Cugat, i ha de permetre impulsar mesures per frenar l'increment de preus de lloguer d'habitatges. El govern estudia bonificar el tram autonòmic de l'impost sobre la renda als propietaris d'habitatges que s'ajustin a l'índex de referència de preus de lloguer, i l'executiu també recomana als ajuntaments aplicar bonificacions en l'IBI en el cas d'aquests propietaris. Sabem que l'Ajuntament de Sant Cugat es marca un termini de 2 mesos per estudiar el nou sistema i valorar com concretar les ajudes a les persones que s'acollin a aquest índex. M'agradaria saber quina valoració els mereix la mesura, com creuen que s'ha d'aplicar aquí a Sant Cugat i si creuen que servirà per frenar o no els preus dels lloguers. Senyora Paraire.
Sí, doncs a nosaltres ens agrada que s'hagi fet aquest índex dels preus dels lloguers. Pensem que és una mesura que ens pot ajudar als ajuntaments dintre de les competències que tenim i de les possibilitats que tenim, doncs, a intentar moderar o tenir algun efecte sobre els preus dels lloguers. Sabem que tu tens un pis, pots posar el preu del lloguer, doncs, el que tu et sembli o el que algú estigui disposat a pagar, però sí que és cert que i poques coses més podíem fer. Amb aquest índex, amb aquesta referència que podem tenir dels preus i amb aquest acord que s'ha fet a través de la Generalitat, ens pot servir d'eina, doncs, per prendre aquestes mesures per intentar controlar, dintre de les possibilitats, doncs, el preu del lloguer en el nostre municipi. Sabrem amb dades objectives per on van els preus d'un pis similar, de metres, per la zona que està, i si realment, doncs, hi ha aquesta pujada, i és cert que els preus dels lloguers, doncs, van pujant cada dia i ara tornen a pujar, el que ocasiona, doncs, problemes a les famílies, no?, les seves comptes domèstiques, vull dir que tots ho podem saber i viure, sí que podem prendre mesures, com bé deies, aquestes, doncs, de fer alguna bonificació a l'IBI o de mirar altres ajuts o altres ajustaments als llogaters, doncs, que tinguin en compte aquest índex i no tinguin uns preus, doncs, per sobre del mercat, per molt que hi hagi gent que estigui disposada a pagar-ho. Pensem que és una mesura que ens pot ajudar a apaivagar, a controlar una miqueta. Nosaltres ens hem donat 2 mesos per treballar-ho de manera interna, dins de l'Ajuntament, de manera tècnica i amb els equips que porten tots els temes d'habitatge i economia, per veure com podem concretar aquestes mesures, i el que farem és d'aquí 2 mesos, doncs, presentar-les per incentivar, doncs, que els preus dels lloguers sigui el que toca.
Aldo Cipriano.
Bueno, la verdad que es una buena noticia ese índice. Lo que pasa que yo creo que su aplicación es difícil. Yo creo que es muy difícil controlar los precios de mercado de la vivienda en San Cuatro. Prácticamente es imposible. Yo creo que no estamos hablando de un factor que es muy importante para todo el tema de los precios, y es la seguridad jurídica. En el momento que no hay seguridad jurídica de una persona que está alquilando un local, una casa, un apartamento, los precios suben porque el riesgo de impagos es mayor. Por tanto, debemos afrontarlo en paralelo por varias zonas. Por un lado, la seguridad jurídica del que está alquilando, que en el caso de que no pague, pues tenga un una fecha determinada para dejar el alquiler. Y luego también otro tema que estamos sufriendo aquí en San Cuat, que es la falta de pisos de alquiler de vivienda de protección oficial. El otro día lo debatimos en Promusa. No hay suficientes pisos de alquiler de protección oficial, con lo que sería otra herramienta posible. Es decir, en el momento de que tú aumentas el mercado, aumentas la disponibilidad de pisos de alquiler, que los pones a disposición de familias monoparentales, de gente de San Juan, de jóvenes y todo esto, el precio baja. Cuando hay mayor oferta, los precios bajan. Por tanto, yo creo que son varios aspectos los que hay que trabajar en paralelo. Las verificaciones son buenas, pero si no tienes justificación, una seguridad jurídica para defender tus intereses, los intereses del que está alquilando, no servirá absolutamente nada. Los precios seguirán siendo igual. Las bonificaciones de algo que no cobras es cero. Entonces, no queremos que estos índices sean suficientes para regular el precio de San Juan. Creo que tiene que haber acompañado de una de más acciones por parte del Ayuntamiento de Sant Cugat.
Ramon Gutiérrez.
Sí, se m'està indignant. Perquè
estava fent que no anava amb el cap.
Amb perquè... això de la seguretat jurídica del propietari, no? Et refereixes? La llei d'arrendaments urbans està feta pels propietaris. O sigui, evidentment que hi ha la possibilitat de que un llogater no et pagui el lloguer, però per això hi ha un munt de mecanismes que donen seguretat jurídica a això. Hi ha el propi Ajuntament de Sant Cugat a través de l'Oficina Local d'Habitatge. Tu pots llogar el teu pis a través d'això i l'Ajuntament et garanteix que cobraràs cada mes. També ho fa la Generalitat. Hi ha un munt de mecanismes que donen seguretat jurídica al propietari. Qui no té seguretat jurídica és el llogater, és qui té els problemes ara mateix. I que els lloguers pugin tant no és perquè els propietaris... és clar, no sé si em pagaran, no, és perquè els contractes ara són de 3 anys i per tant cada 3 anys es repensa el lloguer i si el pots pujar, el puges. Llavors, és que són moltes més coses. Jo sobre tornant a l'índex, perquè crec que millor centrar-nos en això. Jo crec que l'índex arriba tard, primer hem de dir-ho, jo fa molts mesos, des d'abans de finals d'any, que la Generalitat està obligada per llei a publicar aquest índex. L'Ajuntament de Sant Cugat, a més, ja sabíem que aquest índex existia i fa 3 mesos, ja aviat 4, vam aprovar una moció al ple dient que començàvem a treballar per aplicar aquest índex. Ens hem hagut d'esperar que estigui publicat per decidir posar-nos-hi a treballar. Hi havia un acord del ple, un compromís per fer-ho d'una altra manera, no passa res. Ara també hi havia un altre compromís que era convocar l'Observatori Local de l'Habitatge i començar a treballar aquest índex dins del marc de l'Observatori, i pel que veig que ens diu ara el tinent d'alcalde, doncs aquest observatori tampoc es convocarà en aquests 2 mesos. I fa 2 anys que estem esperant, bueno, has dit que es treballarà amb tècnics, fa un any i mig, perdona, que estem esperant que es convoqui la part social de l'Observatori, la que formem part entitats, partits polítics, etc. No s'ha convocat encara i estem a l'espera d'això. Respecte a l'índex concretament, jo crec que l'índex està molt bé, ens ajuda en moltes coses, però tampoc és la panacea, perquè també té molts dèficits, té molts problemes aquest índex. Primer, no ens assegura que ajudi a la baixada de preus, perquè simplement és una foto de les mitjanes actuals. Aquest índex el que hauria d'haver fet, perquè així ho exigia la llei i és com no ho ha fet la Generalitat, és incloure també dades de renda familiar de la zona, incloure dades socioeconòmiques com l'atur, etc, etc, etc. És a dir, que el lloguer no estigui només determinat, o l'índex estigui només determinat pels preus de la zona, sinó també pel que pot pagar la gent que viu en aquella zona, que crec que també és un element a tenir en compte. L'altre, es permeten fer bonificacions que jo crec que són benvingudes i que hi hem de treballar, però també ens falta la possibilitat de fer penalitzacions, que això necessitem una llei de la Generalitat que ens ho permeti fer, que ara mateix no tenim. I després, doncs això, jo crec que aquí el que ens fa falta sobretot és liderar, si és demanar que hi hagi reformes legislatives per part de la Generalitat per poder penalitzar, però per part de l'Estat també per reformar la llei d'arrendaments urbans i per aconseguir, crec que el principal problema de la pujada de lloguer, que són la duració dels contractes, que jo crec que això és una cosa amb la qual ens hem de posar. És a dir, no pot ser que fa 6 anys es poguessin fer contractes a màxim 5 anys, fa 12 estiguessin parlant de 10 i abans es poguessin fer contractes de lloguer gairebé indefinits. Jo crec que alguna cosa està passant i jo crec que la llei està feta com un guà per a propietaris, però sobretot per a grans propietaris, perquè tot respon al final en el moment, a la llei actual, en el moment en què la banca es va obligar a la banca a despendre's de pisos buits. I jo crec que això ho explica tot bastant.
Pere Soler.
Bé, el Ramon ha apuntat molts indicadors a sobre. Jo començaré per l'índex de referència del preu del lloguer. Jo crec que és una bona eina. És una bona eina no només per, diguéssim, per als ens locals, sinó també per la disposició de pisos i dels propietaris dels pisos de lloguer, però crec que és una eina insuficient. Per més que bonifiquem, per més que penalitzem, en els casos, si s'arribés a fer...
No es pot fer ara mateix, però no, estaria bé poder-ho fer.
Però es queda amb unes beceroles. Per què? Doncs perquè el control dels pisos de lloguer no rau en l'administració pública. El gran parc immobiliari no rau amb l'administració pública. I per tant, la incidència que podem tenir sobre això és molt diferent. Clar, estem en un mercat, i sobretot a Sant Cugat, en un mercat on la llei de l'oferta de la banda és brutal, i on hi ha hagut uns augments dels pisos de lloguer pujades del 50% en poc temps, i això és important. Clar, l'Aldo apuntava la possibilitat de que, home, si hi haguessin més pisos de lloguer oficials, de protecció oficial, doncs podria apaivagar, no? O sigui, entraríem una lliure competència en el mercat. Estic d'acord, però és que hauríem de xifrar en quasi 10.000 pisos de lloguer els que necessitaria Sant Cugat perquè hi hagués una certa incidència per regular el mercat, i això és inviable. Sant Cugat té una política, i a més, fruit de pacte del consistori, de partir d'ara només construir en promocions oficials pisos de lloguer. No estem, direm, estem molt malament com a ciutat en qüestió de pisos de protecció oficial, però estem molt millor que altres ciutats. Jo no sé de mal de muchos con suelo de tontes, però és la realitat. Hem de fer un esforç, però 10.000 pisos no els podem posar sobre el mercat. Primer, perquè ja no existeix aquesta possibilitat urbanísticament a la nostra ciutat. I després, perquè seria totalment inviable la gestió d'aquest parc d'habitatge de l'estructura com la tenim nosaltres. Clar, hi ha moltes contradiccions en aquest sentit. Llavors, el que s'està fent amb aquest índex de referència, que a més també s'ha publicat a nivell comarcal, i a nivell de Catalunya, jo particularment he vist quin és el preu de lloguer del meu pis, i és el que s'està pagant aproximadament per la zona. Vol dir que aquesta eina funciona amb els preus actuals, el que no vol dir...
Quant temps fa que tens llogat el pis? Perdona que pregunti.
No, és que el meu pis és de compra.
Ah, però sí,
i
he mirat i sé el que estan pagant els meus veïns.
Bueno, en el meu cas, per exemple, a mi em diu que hauria d'estar pagant 300 euros menys del que estic pagant. Bueno, o sigui...
en el cas que estic jo, estan 80 per sobre, una mica. Però sí que apunta, diguéssim, amb un preu més o menys que és el que s'està pagant. Que està bé? No, és evident. Però aquí ja no és només Ajuntament, és Generalitat, i sobretot és Estat el que hauria de fer una gran política d'habitatge. I hauria de fer aquest dret a l'habitatge, ens l'haurien de creure realment. I possiblement, si ens creiéssim això, ni índex de referència ni altres instruments.
Ens queden només 5 minuts i el senyor Benejam encara no ha parlat. Senyor Benejam, l'escoltem.
Els puc estar tots? No.
Tampoc és obligatori.
Mira, ja té 30 segons menys.
Vale. Bueno, no, la qüestió amb l'índex de referència, jo crec que establir un índex de referència, que la pròpia paraula ja diu que és de referència i no obligatori, està bé. Està bé perquè els propietaris tenen una referència a on anar a mirar si han de posar en lloguer un pis que tenen en propietat, no? Com a primera referència, doncs ja tens aquell preu que saps que per la zona i per les característiques del barri, etc., doncs val el metro quadrat, no?, de lloguer. Un altre tema són les especialitats de cada immoble, perquè tu pots tenir un pis o dos pisos a la mateixa escala, no?, que siguis propietari de dos pisos a la mateixa escala, però un el tens totalment renovat, amb acabats doncs de molt bona qualitat, i l'altre, doncs, que estigui antiquat i sense reformar i tal, no? Sí? Ah, vale. Doncs és una qüestió a estudiar, perquè nosaltres no hem aprofundit en aquest tema. si ho contemplo, doncs perfecte, perquè aquestes són les coses que, que poden fer variar el preu d'un pis de les mateixes característiques a la mateixa escala, no? Que, sí, que un valgui...
En bon estat, en molt bon estat, en un estat normal. Bueno, tampoc,
hi ha no. quatre categories, sí, no, tres, quatre, en plan de l'estat del pis, bueno, però és algo.
Sí, però bueno, que hi ha alguns que tenen la zona comunitària té piscina i altres que no, i això no sé si ho contemplo, però bueno, són coses que fan mi mal en preu, Sí, totes aquestes coses, Llavors el tema, no, per aclarir, no? Ja està bé que el Ramon em digui, que em faci l'aclariment. Dit això, jo crec que la llei d'arrendaments urbans és garantista pels propietaris, és veritat, i també és garantista pels arrendataris. Vale? Jo crec que és garantista per les dues parts, perquè tots tenen mecanismes per fer complir a l'altre la seva part del contracte. Vale? Un altre tema és que tu creguis que 3 anys són pocs per poder estar-se en un pis de lloguer, vale? I que tindria de tornar-se als 5 anys. És una altra cosa, però la llei és garantista. Vale? No és garantista, evidentment, amb els propietaris que tenen un immoble que està llogat fa 30 anys amb un lloguer indefinit i és un pis de 150 metres pel qual es paguen 70 euros al mes, no? Que això es produeix, hi ha bastants. En aquest cas no és garantista, evidentment, perquè al propietari li costa més aquest pis, només a l'IBI i la comunitat de propietaris li costa molt més ja que el que treu del pis.
Queden 2 minuts i sí. Em sembla que algú vol respondre.
Vale. Sí. Acabo amb això. Jo crec que l'índex, sempre que és de referència i cada propietari es pot acollir voluntàriament, amb bonificacions a l'IBI, benvingut sigui.
Ramon.
Sí, no, molt ràpid. Jo
ràpid
crec que
no és
garantista amb l'inquilí des del moment en què ja no només per la qüestió dels anys, sinó també perquè tu com a inquilí no tens cap mecanisme per fer complir el contracte al propietari.
Com que no?
No.
Tens la llei. No, la pròpia llei d'arrendaments urbans.
Però el propietari et pot pujar el lloguer sense en qualsevol moment i no, té la capacitat
fins que no,
de fer-ho.
Fins que no acabi el contracte, no.
Álvaro i Ramon, és que la Cristina i l'Aldo també volen...
És veritat. A mi m'ha puntualitzat ell, ara ho faig jo.
Vale. A veure, Cristina, sí, només dic que no estic d'acord amb alguna de les intervencions que ha comentat el Ramon, perquè ha pressuposat que no reunirem l'observatori, que no hem fet res per part de l'equip de govern amb tot el tema d'habitatge, no hem treballat res esperant aquest índex i per tant no hi estic d'acord. Una altra cosa és que la publicació d'aquest índex ens ajudi a enquadrar dintre de la limitat que és, per tot el que heu dit i que puc estar d'acord, les coses, però dir que no hem fet res no hi estic d'acord.
Aldo,
per acabar, 20 segons, que t'has
de convidar. Dos datos rápidos. Uno, primero de todo, quiero recordar que en la ordenanza ya dice que hay una penalización en el IBI para los pisos que estén vacíos. Yo creo que nunca se ha aplicado. Y luego, número dos, solo un 1,5% de la vivienda de protección oficial es de alquiler, cuando el recomendado por la Generalitat es del 5%, y hay países que se llega hasta el 20%. Por tanto, creo que hay una...
Pero ya quedamos de acuerdo todos en que se
deixem aquí la tertúlia, deixem aquí la tertúlia. Moltes gràcies a tots per haver-nos acompanyat. Disculpa la presència d'Esquerra, que per última urgència i última hora el senyor Viesenyor no ha pogut acompanyar-nos, que ens han comunicat ara. Moltes gràcies i gaudiu de la Festa Major, que comença aquesta tarda.
Igualment. Sí.